Bon dia, comencem al Penedès. En xarxa d'aquest dilluns 23 de setembre de 2024 serà el primer programa de l'acabada d'estrenar, tardor. Deixant el temps, el clima de banda, és una tardor astronòmica que ha començat aquest diumenge al migdia i que durarà 89 dies i 21 hores fins al 21 de desembre, quan donarem pas a l'hivern. Una tardor que comporta dies més curts i canvi d'hora. Així, les hores de llum solar s'aniran escurçant i en només 89 dies passarem de les 12 hores i uns minutets de sol que tenim ara a les 9 hores i 11 minuts del solstici d'hivern. Això serà el 21 de desembre, que marcarà l'inici de l'hivern. I a finals d'octubre tocarà canvi d'hora. Deixarem l'horari d'estiu per abraçar, alguns convençuts, d'altres no tant, l'horari d'hivern, amb una hora menys de llum cada tarda. Serà el cap de setmana del 26 i 27 d'octubre. Avui, doncs, felices amb aquesta estrenada tardor, primer dia que la gaudim aquí al Penedès en xarxa, us expliquem com anirà aquest dilluns 23 de setembre. Així que acabem el sumari i engeguem la roda d'actualitat, on emissora a emissora us expliquem què hi passarà aquesta setmana als nostres municipis. Dia a dia, municipi a municipi. Així ens plantarem a 9:45. Primera cita amb els serveis informatius perquè ens expliquin com es lleva aquest matí de dilluns. A 9:45, els esports, avui amb els protagonistes del cap de setmana i una conversa curta amb Juan Carlos Córdoba i Judit Córdoba del taekwondo Miju de Cunit, que la setmana vinent se'n van cap a Corea a competir al Mundial. A les 10, a l'entrevista, avui parlem de puntaires, del passat i futur de l'escola de puntaires d'Olèrdola, perquè asseiem a l'estudi l'Enriqueta Mata, professora durant més de 29 anys de l'escola, i per tant passat i present, i a la Lourdes Bayo, present i futur, perquè aquest any agafa el relleu. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat, a càrrec dels serveis informatius, 5 minuts per escoltar atentament què passa i seguir. I creuarem el meridià d'aquest matí de dilluns amb l'Incavi, que continua una temporada més amb nosaltres. Avui ens acompanyaran la Laia González, responsable de comunicació, i el Joan Elorduy, el cap de vitivinicultura, per parlar d'alguns dels projectes del Pla de Recerca de l'Institut Català de la Vinya i el Vi. A les 11, després del butlletí, feinejarem una estona amb la filosofia, gràcies al Pere Martí. És aquesta secció tan i tan recomanable que us proposo recuperar si no podeu escoltar atentament en directe, perquè ens dona motius per pensar, per interrogar-nos, per reflexionar. Així arribarem a 11:45, última cita d'aquest matí amb l'actualitat a càrrec dels serveis informatius que ens expliquen com anem tancant aquest matí de dilluns. I per acabar, ens asseurem al divà de la coach i psicòloga Montserrat Ferraro i el seu Com ser tu, amb el qual tanquem els dilluns cada 15 dies. Avui ens proposa la teoria del canvi i del caos, però ben fàcil, en la nostra quotidianitat, en el nostre dia a dia. Així transcorrerà aquest dilluns. Benvingudes. Per situar-nos bé i començar amb empenta i ganes la tardor i la setmana, us proposem escoltar aquesta roda d'actualitat que us explicarà com anirà la setmana dia a dia. I l'engega des de Ràdio Sant Sadurní, l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, arrenquem aquesta roda d'actualitat i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix a Sant Sadurní, i és que en uns minutets, a 9:45 a.m, arrenca la roda de premsa de presentació de la 28a edició del Cavatast, la mostra de caves i gastronomia que se celebrarà a Sant Sadurní del 4 al 6 d'octubre i que anirà acompanyada i ben farcida amb un bon grapat d'activitats paral·leles que avui es presentaran al celler de la Fassina de Can Guineu, de la mà de l'alcalde Pere Bernet, el regidor de Turisme Pedro Campos i també la gerent de Som Sant Sadurní, Susana Duasso. Una proposta que a més us aproparem aquí al Penedès en Xarxa aquest mateix divendres. I també avui, i fins a la 1 p.m, la deixeria mòbil estarà al carrer de l'Alba, al local social municipal d'Avinyonet del Penedès, a Cantallops. Demà a Mediona hi haurà servei d'atenció al ciutadà i també a l'empresa del Servei de Proximitat i Ocupació i Empresa de 10:45 a.m. a la 1 p.m. a l'Ajuntament. I també a Mediona preparant la festa de la Verema a Cal Agulló a partir de les 12 p.m. I dos plens municipals per demà. A 8:15 p.m, l'ordinari de setembre de l'Ajuntament de Sant Sadurní, que compta amb un ordre del dia de 16 punts, bàsicament de tràmit, i que podeu consultar ja a www.santsadurní.cat. I també ple municipal a les 6 p.m. a Olesa de Bones Valls, en aquest cas una mica més curt, amb 7 punts, i en aquest cas el podeu consultar a www.olesadebonesvalls.cat. Anem a dimecres i tornem a Sant Sadurní, on a 6:45 p.m. es durà a terme un laboratori de lectura amb el títol 4 caixes i un univers, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia, mentre que a Gelida commemoren el Dia Mundial de l'Alzheimer amb una segona xerrada que han titulat Una bona alimentació en la prevenció de l'Alzheimer. Això serà de 6 a 7 p.m. a l'Espai Golfa, SIC, i amb Núria Arnau com a ponent. Dijous a les 10 p.m, al Mercat Municipal de Sant Sadurní es presenta l'estudi sobre el reaprofitament dels residus orgànics generats a l'Escola de la Pau, en el marc de la Nit Europea de la Recerca. I a 8:15 p.m. se celebra la tercera edició de la Nit de Verema Corpinat, que tindrà lloc als jardins de Sabater i Coca. I abans d'aquest còctel sopar que elabora el xef Oriol Llavina del restaurant El Cigró d'Or, el president de Corpinat, Tom Mata, acompanyat dels propietaris i representants dels 12 cellers, dirigirà un discurs institucional, farà balanç de la Verema i també atendrà els mitjans de comunicació. Si voleu gaudir d'aquest sopar, maridat amb els escumosos d'aquests 12 cellers, podeu comprar les entrades ja a www.corpinat.com. Moltíssimes propostes més al llarg de tot el cap de setmana, però anem directament amb alguns destacats. És el cas, per exemple, de Font-rubí, que celebra aquest cap de setmana el Vinòlium, la fira que destaca i promou la producció vinícola i oleícola del Penedès i que divendres podreu visitar de 9:15 a.m. a la 1 p.m, dissabte de 6 p.m. a 2:15 p.m. i diumenge de 9 p.m. a 2 p.m. Una proposta que, de fet, us aproparem dimecres a l'agenda al detall. I un altre destacat és la Gotimada de Torrelavit, que es celebra diumenge i que podeu consultar ja a www.torrelavit.cat. I acabarem amb un últim destacat, la Verema del Cava, que celebra enguany la seva 9a edició i que es tancarà aquest mateix cap de setmana amb un munt de propostes que podeu consultar ja a www.laveremadelcava.com.
Ens queden encara uns quants municipis de l'Alt Penedès per explicar què hi passarà aquesta setmana i ho farà la Fanny Vivar des de Canal 20, Ràdio Lèrdola. Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia, i bona setmana. Doncs, com comentes, continuem amb aquest repàs, i és que avui dilluns, dia 23, a Castellví de la Marca inicien la Setmana de la Salut, de la que us en vam parlar la setmana passada a l'agenda al detall, a les 7 p.m. al Polivalent de les Cases Noves de Cal Marques, amb la xerrada l'activitat física per la prevenció i el tractament del deteriorament cognitiu. Serà càrrec de Sergi Rodríguez, de TIAM Intervenció en Demències. El dimarts, als Monjos, es realitzarà un taller d'electricitat i eficiència energètica, que és l'electricitat. electricitat i com la generem, a les 6 de la tarda al Molí del Foix serà a càrrec de Cristina Campos de Juguem amb la Ciència i serà un acte obert, un taller obert a totes les famílies amb infants de 6 a 12 anys. Continuem amb el dimarts, ja que dues noves propostes de la Setmana de la Salut de Castellví de la Marca. La primera d'elles és una càpsula informativa de la nutrició abans, durant i després de la pràctica esportiva, que serà a càrrec de Fisiocorp, serà a les 6 de la tarda al camp de futbol municipal i a les 7 a la pista de l'escola esportiva. I a 6:45, al polivalent del Maset dels Cosins, una xerrada taller sobre farmàcia a la natural, a càrrec d'Helena Román d'Espai Obert. Continuem amb la Setmana de la Salut i és que el dimecres ens proposen un taller de risoteràpia a càrrec de la col·laboradora del Penedès en Xarxa, la Maria Ai Campeto. Serà a 11:15 al polivalent de la Múnia. Continuem amb el dimecres i és que a Pax hi haurà parada del Bibliobús de 4:15 a 6:45 al carrer Salina i a la Granada a 6:45 al Centre Cívic hi haurà un taller gratuït per a famílies i educadors i educadores sobre com parlar de sexualitat amb els joves a càrrec d'en Ruth. És un taller adreçat a famílies i educadors de joves a partir de 12 anys i és un acte gratuït. El dijous als Monjos hi haurà una xerrada que envia d'energia a les 7 de la tarda al Molí del Foix, on s'explicaran mesures d'estalvi d'energia a casa i claus per entendre la factura electroelèctrica. Es pot dur una factura de llum o gas per resoldre dubtes i està organitzada per l'Institut Català de l'Energia. A 11:15 al polivalent de la Múnia continua la Setmana de la Salut amb una xerrada, l'exercici de força, un tractament contra l'envelliment i l'osteoporosi a càrrec de Tais Camps de Sinapsis. I a les 7 de la tarda al polivalent Valent de la Múnia, una altra xerrada sobre dona i menopausa, en aquest cas a càrrec de Pilar Casas Jansà, dietista nutricionista. A Sant Cugat Sesgarrigues el dijous donen el tret de sortida de l'Eco Sant Cugat a les 7 a la sala polivalent del Centre Cívic, amb la presentació de l'Auditoria Hídrica de Sant Cugat Sesgarrigues, un exemple de com reduir les necessitats d'aigua d'un municipi. El dissabte i diumenge també hi haurà actes i podeu trobar-los tots al web de santcugatsesgarrigues.cat. I el divendres els Monjos ens proposen l'espectacle Sòmines de l'Àrtic a 6:45 a la biblioteca i es tracta d'una activitat adreçada a infants a partir d'ahir 3 i les seves famílies. A les 5 de la tarda, a la llar d'infants Els Gotims de la Múnia, un taller sobre salut bucodental a la infància i també un taller pràctic de raspatllat. Serà a càrrec de Cristina Domínguez, que és odontopediatra, experta en odontologia infantil, i també a les 7 de la tarda, al polivalent del Maset dels Cosins, una xerrada sobre gestió emocional a càrrec de Cristian Serrano. I del cap de setmana destaquem 3 actes. Olèrdola celebra el Moja Tast el dissabte a la plaça de l'Església de Moja a partir de les 7 de la tarda amb una fira enogastronòmica, jocs gegants, música en directe que s'allargarà fins a les 10 del vespre. A Pax celebren el dissabte la Festa de la Verema amb actes que s'extenen durant tot el dia, de matí a vespre, i de la qual us en parlarem més en detall a l'agenda cultural del dijous. I acabem amb Castellví de la Marca, que continua la Setmana de la Salut, amb 2 tallers adreçats a infants i les seves famílies i una passejada etnobotànica i taller de cuina silvestre.
Com anirà aquesta setmana al Baix Penedès? És cosa de la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que, precisament, demà dimarts hi haurà, amb la Contrapunt, classes obertes gratuïtes. Música en família, de 0 a 2 anys, i serà a les 5 de la tarda a l'Escola Els Quatre Vents de Sant Jaume dels Domenys. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès, i és que d'ençà del seu 30è aniversari l'any 2022, la Biblioteca de Llorenç organitza a la tardor alguna activitat vinculada amb els llibres il·lustrats, per tal de donar continuïtat a la primera fira de llibres il·lustrats Llegim Il·lustracions. Aquest any n'han programat 2. La primera serà aquest dimecres, a 6:45 de la tarda, amb la presentació del conte Tauró Xic, la història d'un tauró que va decidir canviar, un acte que fa il·lusió perquè és un conte escrit per la Irene Huasc i il·lustrat per Manel Roures. Aquest dia el Manel farà una il·lustració mentre la Irene explica un conte. A més, la Neus Baldric interpretarà la cançó del Tauró Xic. I pel que fa a divendres, serà la presentació del llibre Hermesenda, la dama de Girona, d'edicions i propostes culturals d'Andana i escrit per Josep Tort Miralles. Pel que fa a dissabte, a les 7 de la tarda, l'Agrícola i secció de crèdit de Llorenç, Festa de la Verema, amb música en viu amb Flex Blue Joan i Guillem, visita guiada al celler modernista de l'Agrícola, degustació de vins i caves i food truck per menjar. Pel que fa al diumenge, a partir de 11:45 i durant tot el dia al centre, segona jornada introductòria de perspectiva de gènere. De 11:45 a 1:00 hi haurà taller infantil, l'unicorn del gènere respectem la diversitat, amb la Gemma Solà, a partir de 7 anys. I també el taller infantil, a partir de 4 anys, estampem ullets de gènere amb Joan Cantó. A 11:45 i fins la 1:00, xerrada càrrega mental en la criança, repartim-la, amb l'Anna Rovira. De 11:45 a 8:15 hi haurà xerrada a taller Nous cànons de bellesa, barbes i pilositats amb Marta Vigo i Cristina de Son Barbàrie. I a 7:00 PM, el ball del diumenge amb el grup Banda Sonora. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès, i és que aquest dissabte a 7:00 PM i dins el cicle de Gaudí es projectarà la pel·lícula Mamífera. I aquest diumenge a Torredembarra hi haurà el concurs de castells, i per això des de la colla de la Bisbal fan una crida perquè tothom hi vagi a recolzar-los. L'assaig serà dimecres a 8:00 i el divendres a 9:00 PM. Marxem ara cap al Vendrell. Aquest dijous a 7:00 PM al Museu Déu hi haurà taller per adults, l'art a través dels sentits. El divendres, com sempre, mercat setmanal del Vendrell. Divendres també a 8:15 PM al Vendrell a Vista d'Ocell, visita al Campanar. Dissabte, mercat setmanal de Coma-ruga. I el diumenge a 11:00 AM també es podrà visitar al Campanar amb el Vendrell a Vista d'Ocell. Margem ara cap a Calafell, i és que aquest dijous comença la festa major de Sant Miquel. A 9:15 PM a la plaça Pau Casals, pregó de festa major i premi al Miquelet de l'any. Pel que fa a divendres, a les 6:00 PM i fins a 8:00 PM, al Port de Segur, joc infantil, el gargot de bicicletes a càrrec de Guixot de 8. A 7:00 PM, des de la plaça de Pau Casals i fins al port, corre bars per Segur amb la xaranga Abansonats de Reus. A 10:15 PM, al passeig marítim, al costat del Port de Segur, espectacle piromusical a càrrec de la pirotècnia Estalella. A 11:00 PM, al Port de Segur, concert amb el grup de versions En Gangues. Pel que fa a dissabte, des de 11:00 AM fins a 2:00 PM, a la plaça del Port, construïm castells de sorra i jocs tradicionals amb la xerranca. A 11:00 AM, a la biblioteca Casa Nova de Segur, contes perduts amb Ingrid Domingo. A 12:00 PM, a la plaça Pau Casals, vermut popular i trobada de samarretes, cara pintada, cara estimada, a càrrec dels esgangalats i els paterols. Ja pel que fa a diumenge, a 11:00 AM, des de l'ermita de Sant Miquel i fins a la plaça Pau Casals, cercavila gegantera amb les colles geganteres de Callús, a Alella, Alcover, Santes Creus, el Bruc, Vallmoll i Calafell. A 11:00 PM, des de l'ermita de Sant Miquel de Castris a Curis, el somni utòpic de la ciutat Jardí, una ruta patrimonial sobre l'evolució del nucli de Segur de Calafell. Les places són limitades i l'activitat és gratuïta, però cal fer reserva prèvia trucant al 977-694-683 al matins o per correu electrònic a calafellhistorica@calafell.cat. A 12:00 PM, a la plaça de Pau Casals, gimcana a Miqueleta, càrrec de Globus Roig, esgangalats i els paterols. I a 7:00 PM, a la plaça del Port, cantada de veneres amb el grup Serra de Marina. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que aquest diumenge hi haurà una visita patrimonial guiada pel nucli antic de Cunit. El punt de trobada és a 11:00 PM a la plaça de la Vila i no cal fer inscripció prèvia.
I ens queda presentar com anirà la setmana dia a dia a Vilafranca. Des de Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler ens ho explica. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, avui comencem parlant-vos d'una trobada que té lloc a l'Ajuntament de Vilafranca aquest migdia, on l'alcalde es reunirà amb representants de l'Associació Prevegueria Penedès per plantejar els objectius estratègics respecte del transport ferroviari a la zona del Penedès. En aquest cas, aprofitarem justament que hi haurà representants de la Vegueria Penedès, del col·lectiu Prevegueria Penedès, per demanar-los, per cert, què en pensen d'aquesta proposta que ha fet el Cercle d'Economia en relació de que el Penedès s'anexioni, doncs, o formi part també de la zona metropolitana. Dit això, també hem d'explicar-vos altres activitats que tindran lloc durant tota aquesta setmana, per exemple, en relació a la reflexió, justament, no només del territori de la Vegueria, sinó del país, membres de la Marxa de Torxes ens presentaran demà dimarts A les jornades Repensem-nos, la cinquena edició d'aquestes jornades, dedicada aquest cop, diuen, a debatre aspectes essencials sobre la societat d'avui i la seva incidència en el moviment independentista. L'acte de presentació serà demà dimarts a les 11 del matí al Fòrum Verger Balaguer. I també demà dimarts se commemora el 120è aniversari del Casal de Vilafranca, Societat La Principal. En aquest cas, recordem que coincideix sempre amb el Dia de la Mercè, que és demà dimarts 24 de setembre, un acte en aquesta ocasió de commemoració del 120è aniversari de la Societat del Principal del Casal, que es farà a les mateixes instal·lacions del Teatre Casal demà a les 7 de la tarda. Concretament, hi haurà una celebració per part de l'entitat amb un repàs de les actuacions i repertoris musicals del Ball del Casal històriques, amb una xerrada per part de Manel Güell, i després també un reconeixement als membres de les juntes històriques del Casal de Vilafranca. Això serà, com dèiem, demà dimarts, a partir de les 7 de la tarda, al Teatre del Casal. I aquesta setmana torna a Vilafranca el festival La Vila en Vers, per omplir Vilafranca de poesia en l'inici de la tardor. El certamen poètic, organitzat per la Llibreria La Cultural i dirigit per Santi Borrell, consta de 4 vetllades. La primera tindrà lloc aquest dimecres 25 de setembre i l'última el divendres 4 d'octubre. Són vetllades en les quals hi participaran autors ja consagrats com Vicenç Llorca, Vinyeta Penyella o David Castillo, al costat d'inèdits com la vilafranquina Ara Tomàs, per posar algun exemple. La vetllada inaugural té lloc aquest dimecres a les 8 del vespre al claustre de Sant Francesc. Intervindrà en primer lloc el professor, novel·lista i traductor Vicent Llorca, autor d'una vintena d'obres al llarg d'una dilatada trajectòria des de l'any 1984. I després també hi haurà els poemes de Vinyet Penyella, la Sitgetana, autora de 7 poemaris, i també, finalment, clourà aquesta primera sessió Carla Fajardo, periodista, professor, professora i autora de poemaris com per exemple Forats i Limítrofes, i que ha estat guardonada recentment amb el Premi de Poesia Senyoriu a Ausiàs Marc. Això serà dimecres a la tarda, a partir de les 8 del vespre, com dèiem, i en aquest cas al claustre de Sant Francesc. També us podem explicar, entre altres qüestions, que hi ha una nova sessió del TAS d'Idees a Vilafranca del Penedès. La primera de les xerrades, de les dues xerrades que hi haurà en aquesta nova sessió, que és la tercera, tindrà lloc aquest mateix dimecres a les 7 de la tarda al Vinceum de Vilafranca. En aquest cas és una taula rodona titulada Són els límits en la infància una garantia de futur? L'autoritat a casa i a les aules. A càrrec d'Assumpció Salat, psicòloga, experta en intel·ligència emocional, i Gemma Ventura, escriptora, periodista i mestra de primària. La taula rodona té lloc a l'Auditori del Vinceum a les 7 de la tarda d'aquest dimecres. Continuem avançant amb activitats previstes per aquests dies, per aquesta setmana, i també al Casal de Vilafranca, el divendres, hi ha una nova edició de la Nit Solidària del Rotary Club Vilafranca. Serà la 17a edició. En aquesta ocasió, benefici de la Fundació L'Espiga. La trobada s'inicia a 8:45 del vespre al Casal de Vilafranca, al teatre, i a partir de les 10 s'iniciarà el que es coneix com la Marató de la Nit Solidària, en aquest cas emesa per Penedès Televisió, de 10 a 11 de la nit, amb un seguit d'actuacions musicals i la possibilitat de fer aportacions econòmiques a través d'un telèfon. I, per cert, que acabarem també una setmana amb activitat intensa a Vilafranca del Penedès, perquè hi ha una nova edició també de l'Obrim Vilafranca, que té lloc durant aquest darrer cap de setmana de setembre, i que és una experiència que vol mostrar el patrimoni cultural de Vilafranca, que sovint passa desapercebut, ja que no acostuma a estar disponible per al públic. Són cases en les que normalment no s'hi pot entrar i que per un cap de setmana s'obren. Serà dissabte a la tarda i diumenge al matí i migdia que hi haurà aquesta nova edició de l'Obrim Vilafranca. I musicalment també acabarem la setmana d'una forma interessant, perquè hi haurà un concert dins de la gira de comiat del grup Gertrudis. Ens veiem a les places. En aquest cas no serà una plaça, serà un auditori. A l'auditori Maria Rosa Junyent, que tindrà lloc aquest concert a les 7 de la tarda de diumenge amb el comiat del grup Gertrudis.
Moltes gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Les dades del mercat de treball presenten un comportament estable i una tendència a la millora de l'ocupabilitat. Coincidint amb la jornada Horitzons Laborals, organitzada recentment per la Mancomunitat Penedès-Garraf, el Servei d'Iniciatives Econòmiques va presentar les dades del mercat de treball amb referència expressa a l'evolució de l'atur i la contractació. En aquest cas, les estadístiques exposades es referien als 6 primers mesos de l'any, en els que l'economia de l'Alt Penedès i el Garraf ha tingut un comportament estable i una tendència a la millora pel que fa a l'ocupabilitat i les condicions contractuals. A l'Alt Penedès s'ha assolit la xifra dels 44.000 ocupats. Un 80% treballa per compte aliè i un 20% és autònom. 6 de cada 10 persones treballen al sector serveis i 2 de cada 10 a la indústria. El Servei de Normalització Lingüística de Sant Sadurní d'Anoia col·labora amb el projecte Vincles d'Òmnium Cultural. L'Ajuntament de Sant Sadurní, per mitjà del Servei de Normalització Lingüística, ha començat a col·laborar amb el projecte Vincles, impulsat per Òmnium Cultural. Es tracta d'una iniciativa que té com a objectiu crear espais de conversa i vinculació en català per a persones de qualsevol nivell que volen aprendre la llengua i practicar-la en un context social. Es dirigeix especialment a aquelles persones que no tenen oportunitats de practicar el català de manera informal, unint catalanoparlants amb nouvinguts o persones de diferents orígens que busquen integrar-se lingüísticament i culturalment. L'espai de conversa s'ajustarà segons el perfil i les necessitats dels i les participants. Aquest projecte ja s'ha implementat en altres comarques de Catalunya, però és la primera vegada que es coordina amb un ajuntament a l'Alt Penedès. Tornen els cursos gratuïts de l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca. A partir d'avui resten obertes les inscripcions als cursos gratuïts de l'Ajuntament de Sant Martí. S'organitzen de manualitats i gimnàstica per a la gent gran, de català per a adults, de català d'iniciació i de fotografia. Les inscripcions es poden fer trucant al telèfon de l'Ajuntament al 93 899 11 11 o bé de forma presencial els dilluns, dimarts i dijous de 9:45 a 2. Totes les activitats són gratuïtes i les places limitades. El curs de manualitats per a la gent gran es farà els dijous al Casal de la Gent Gran, començarà el 3 d'octubre i l'horari serà de 4 a 7 de la tarda. La gimnàstica per a la gent gran s'ha programat els dilluns i dimecres a partir del 2 d'octubre a les 7 de la tarda. Els cursos de català es faran a la biblioteca i també començaran la primera setmana d'octubre, mentre que el taller de fotografia es farà a partir del 25 d'octubre. I Jaume Montull, guanyador, i Maria Elisa Montserrat, tercera en les seves modalitats al 31è torneig Ciutat de Lleida. El dissabte 14 i el diumenge 15 de setembre es va celebrar les instal·lacions del Club de Tir amb Arc Pardinyes de Lleida, la 31a edició del prestigiós torneig Ciutat de Lleida, que com cada any organitza el Club de Tir amb Arc Pardinyes amb la participació de clubs d'arreu de l'estat espanyol. Els resultats dels arquers del Montmell van ser Jaume Montull i Rué en la modalitat d'arc longbow sènior masculí, va obtenir la primera posició. Maria Elisa Montserrat i Batet en la modalitat d'arc instintiu sènior dona va obtenir la tercera posició.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 9:45.
Els esports.
Obrim ja la plana esportiva per conèixer tot el que ens ha deixat el cap de setmana, cròniques, marcadors, els propers partits i, com sempre, intentem acostar-vos la veu dels protagonistes. Justament, amb protagonistes, obrim avui l'espai. Eli Jiménez, explica'ns.
Efectivament, avui arrenquem aquests esports amb una entrevista que dediquem al taekwondo, tot anant fins a Domens Ràdio, on ens espera ja la Lourdes Meroño.
Doncs sí, Eli, ara és el moment de parlar de mundials, en aquest cas de taekwondo, que ja ens ho van avançar, i per això en tenim el Juan Carlos Córdoba i a la Judit Córdoba a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia.
Hola.
Hola, bon dia.
Bé, us falta una setmana justa per marxar cap a Corea. Com ho esteu visquent? Tu com a entrenador, Juan Carlos, i Judit, tu com a futura mundialista.
Bueno, contesto yo primero. Bueno, muy emocionado, con muchísima ilusión. Está haciendo un grandísimo trabajo, yo lo sé. Y bueno, muy ilusionado y con muchas ganas de ir a Corea, a ver Corea, que es la cuna del taekwondo. Y nada, le deseo toda la suerte del mundo a mi hija, está claro.
Yo pues con mucha ilusión, con muchas ganas, ya que es mi segundo mundial, pero al final es coger experiencia, dar lo mejor de mí y el trabajo ya está hecho. O sea, que solo queda demostrarlo y a ver qué pasa.
Judit, tu estàs al CAR, estàs estudiant, estàs entrenant allà. ¿Com és això d'estar al CAR?
Pues la verdad que muy bien. Los estudios te lo facilitan mucho para poder llevar todo más fácil a la hora de entrenar, porque la verdad que son entrenos muy duros y se pasa un poquito mal, pero con los estudios un poquito así más fácil, te comprenden, allí también tienes mucha ayuda, o sea que súper bien.
I l'entrenament molt dur, no?, pel que tinc entès.
Sí, la verdad que sí, más ahora que estamos en una semana de un mundial, está siendo muy, muy duro.
Com et prepares, Judit, pel que fa a l'àmbit psicològic? Perquè, a veure, m'imagino que molta il·lusió, com has dit, però en el moment de que saps que has de competir, com batalles amb els nervis?
Pues yo lo que siempre hago en un campeonato cuando estoy nerviosa es evadirme el campeonato, o sea, salirme fuera o coger o ir a un sitio donde estoy sola, sentarme, cerrar los ojos y respirar, porque me relaja mucho. Uh-huh. Que eso se diría mindfulness, que hemos hecho clases.
Uh-huh. I Juan Carlos, tu com ho viuràs? Perquè clar, que la teva filla vagi cap a Corea i que tu estaràs a dalt, m'imagino, no?
Sí, yo estaré en la grada, pues nada, animándole todo lo que pueda. Y nervioso perdido también. Ya estoy súper ilusionado y súper emocionado. Ya es el segundo mundial. Está claro que cuanto más mundiales vaya, pues más posibilidades va a tener de algún día conseguir algo grande. Está muy claro que es muy difícil. Hay 56 rivales y de las 56 es ella. O sea que está entre las mejores del mundo y estoy seguro que va a hacer un gran papel. Luego, y está trabajando para hacerlo. Luego veremos a ver qué es lo que pasa.
Clar. Judit, em consta que durant tot aquest estiu no has aturat i has continuat entrenant i anant a molts llocs, oi?
Sí, sí. He estado todo el verano entrenando. Creo que tuve solo unos 4 días de descanso y pues entrenando para este momento y para los campeonatos que vienen durante toda esta temporada.
Uh-huh. Serbia, ¿cómo está Serbia?
Serbia, ¿no?
Me fui a Serbia también, unos 10 días creo que fueron.
Con el CAR.
Luego ya directamente fue llegar de Serbia y ya me fui al CAR. O sea que
en el club también está entrenando.
Sí, sí. No hi ha vacances, no hi ha vacances en aquest esport, ¿eh?
Bueno, es que ahora se ha puesto esto. Claro, tienen el Mundial muy cerquita de lo que son las vacaciones y es que tienen que entrenar, no pueden parar.
Claro. El taekwondo vau començar les classes ja al mes de setembre, el dia 2 de setembre, i
correcte.
Després d'unes olimpiades en el que sembla que el taekwondo es fa més visible, malgrat i no aconseguir medalles, has notat que la gent ve amb més ganes, Juan Carlos?
Bueno, la verdad es que nosotros en el club, siempre que llega septiembre, octubre, la cosa marcha muy bien. Pero siempre que hay taekwondo visible por televisión y se le da más visualización, pues es como que la gente se anima más. Hemos tenido un gran comienzo de temporada, la verdad. Uh-huh. No, yo no me puedo quejar y aparte de, bueno, de todo el equipo ya que tenemos, pues mucho trabajo, otro colegio más que hemos cogido y mucho trabajo, pero ya formando pues un gran equipo para que esto pues pueda ir creciendo, está claro.
I a més, el cap de setmana passat, bon paper que va fer el taekwondo millor cunit al campionat d'Espanya.
Sí, sí, sí. Era el campionat d'Espanya de selecciones. Salían 12 competidores del club representando a Cataluña y conseguimos 6 medallas. 2 oros, 2 platas y 2 bronces. Se han clasificado 2 para el campeonato de Europa cadete, Gisela Gutiérrez y Mar Soldado. Y luego tenemos una clasificación directa, que es de Judith Córdoba, precisamente de mi hija, para el Campeonato de Europa Sub-21. Y está todavía en que no sabemos todavía claro si va a pasar o no, si Yada podrá ir al Mundial y Julia Fernández si podrá ir al Mundial, al Europeo Sub-21 y Julia Fernández. Nos han dicho que es posible, pero que no seguro, porque ellos quedaron subcampeona de España la semana pasada, pero no lo sabemos. Judith es que tuvo... obtuvo su clasificación directa en Estonia, en Tallinn, quedando campeona.
I a banda, una delegació anava cap a Alacant i una altra anava cap a Riga, que també sí. Bon paper que vau fer.
Correcto, también en el Open Internacional de Riga, que es un G1, que es un puntuable a nivel mundial y para las Olimpiadas, pues saquemos una medalla de plata y una medalla de bronce, de Sergio Orozco y Neda Chafei. Sí, sí, muy contentos. Ahora unos para un lado, otros para otros, estamos así siempre, no paramos. La suerte es que tenemos, pues eso, un gran equipo de trabajo y no hay otra.
Claro. I aquest dissabte també, primer Open a Sant Pere de Ribes, 33 competidors que portàveu i també papelón que heu fet.
Sí, quedemos campeones por equipos, ganemos 10 medallas de oro y bueno, muy contentos, fuimos los primeros por equipos y nada, eso es un buen trabajo que se está haciendo y a seguir y no hay más, trabajar.
Que ens espera així pròximament, quins campionats a banda del Mundial a Corea, què ens espera?
Después del Mundial nos vamos a Holanda al Dutch Open, que es un G2. En ese mismo fin de semana otra expedición va al Open Internacional de Mallorca. Luego nos marchamos a Rumanía, al Open de Rumanía, que también es un G1. Luego vamos al Campeonato de Cataluña Infantil. También vamos al Open de Bosnia, que es un G1 también. Campeonato de España de Paul Clus, Campeonato de Cataluña Junior, Campeonato de Cataluña Senior, Campeonato de Cataluña Infantil, bueno, eso ya te lo he dicho. Y hay una cosa muy importante este año que también van a empezar a hacerlo a nivel mundial y, bueno, creo que es a nivel europeo, que es el Grand Prix. El Grand Prix en el cual hay premios en metálico.
Wow.
Y Judith, como quedó campeona en Tallinn, está clasificada directamente. Es a través del ranking mundial para los que están mejor situados en el ranking. Y Judith ahora mismo está la número 10, pero real está la número 3.
Wow.
En el Mundial va a salir como cabeza de serie número 3, porque todavía no está bien actualizado lo que es la página del ranking, y hay muchos que ya han pasado a senior, lo han cambiado de categoría, y lo hemos estado mirando, y ella está la número 3 del mundo ahora mismo. Y entonces está clasificada para el Grand Prix, que se hará en Rumanía del 13 al 15 de diciembre, y irá por el club, irá conmigo, irá por el Miyu Kuni, porque se ha clasificado por el club. La selección española no hace equipo para ir en cadete y en junior, pero nosotros sí que vamos a ir porque hay premios económicos, el primero, el segundo y el tercero.
Wow.
Sí, sí.
Importante eso, ¿eh?
Es muy importante, sí, sí. Les van a dar más visualización también a las categorías junior y cadete. Y a partir del año que viene el club vamos a empezar a meternos en esto. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien este formato que ha hecho la Federación Europea. A los Grand Prix clasificatorios podrán ir los 22 mejores del mundo, con lo cual vamos a estar puntuando en los G1 y en los G2 para poder estar ahí metidos. Y luego, si quedas entre los 16 primeros, podrás ir al Grand Prix final, con lo cual va a ser muy bonito. El tema va a ser muy bonito, la verdad.
Y muy potent, porque al final sí. Pues, també tots voldran ranquejar, ¿no?, d'alguna manera.
Sí, claro, claro. En categoría junior es que van a tener premios económicos.
Claro.
Y luego en categoría cadete, como son categorías más bajas, no van a dar premios económicos, pero sí que dan premios de las empresas que hay de material deportivo, de lo que es el taekwondo, pues les dan cheques para que puedan comprar y demás. Pero bueno, es una manera de motivar a los niños ya desde jóvenes con esto. A mí me ha gustado mucho el formato y yo voy a entrar en eso. Me gusta.
No, i a més que recordem que això no és el futbol, no? Un dels esports majoritaris i que són els que tothom veu, no? Com que es pot guanyar diners d'alguna manera, doncs una bona forma de motivar. Juan Carlos, Judit, només desitjar-vos que vagi molt bé a Corea, que estarem molt atents de com vagi aquest Mundial i desitjar-vos molta sort, sobretot a tu, Judit.
Muchas gracias.
Sí, quería decir una última cosa.
Y tan.
Que si podía ser, del club también va Ana Yerpes, o sea que tenemos dos clasificadas y bueno, también es alumna mía desde pequeña y queremos desearle muchísima suerte. Que Judith va en categoría menos de 49 y Ana Yerpes va en peso pesado en más de 68. También le deseo muchísima suerte, ella pelea el día 2 y Judith el día 4. Y allí estaremos para poder ayudar en todo lo que podamos y ojalá tengamos un buen resultado.
Esperen que així sigui. Moltíssimes gràcies i una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Agraïm aquests minutets al Juan Carlos i a la Judit Córdoba i ara obrim ja marcadors i ho fem amb l'hoquei patins, i és que aquest cap de setmana hem conegut els 4 classificats per a la final a 4 que es disputarà aquest mateix cap de setmana al pavelló Quim Tomàs del Vendrell, una fase final on hi tindrem el Calafell, que divendres s'imposava al Voltregà certificant el passi, oi Lourdes?
Efectivament, el Club Pati Calafell ha guanyat en aquesta ocasió el Club Pati Voltregà amb un total de 7 gols a 1. Us explico una mica com va anar tot plegat, i és que el primer gol del Calafell va venir de la mà d'Aleix Marimon Verger al minut 7:41. Al minut 6:13 va ser de la mà de Carles Domènech González. Així, fins la segona part arribarien amb aquest 2-0 que l'Aleix Marimon va tornar a trencar amb 3-0 quan eren al minut 22:34 de la segona part. El Club Pati Voltregà al minut 15:04 de la segona part amb el Jordi Burgalla Vilaró marcava el 3-1. Però això no seria suficient, ja que al minut 14:14 Sergio Miras Valero posava encara més distància marcant el 4-1. Aleix Marimon, el gran golejador d'aquest partit, tornava a ficar mà amb el 5-1 a falta de 4 minuts pel final del partit. El 6-1 arribava de la mà de Carles Domènech González al minut 3:40 i Aleix Marimon tancava a falta d'un minut 37 pel final del partit amb el 7-1. Així doncs, amb aquests resultats, el Club Pati Calafell primer del grup D amb 9 punts, caldrà veure amb qui jugarà el pròxim cap de setmana.
Moltíssimes gràcies, Lourdes. Com dèiem, el Calafell s'enfrontarà divendres a 6:45 de la tarda al Lleida, en la primera de les semifinals. La segona l'assignaran a 9:15, Igualada i Sant Just. Un Sant Just que es guanyava la classificació dissabte després d'imposar-se per 1-2 al Noia en un partit on s'estrenava el nou tècnic del Noia, Carlos Cortijo, que ens acompanyava divendres en la nostra prèvia esportiva i que va servir més per rodar que per una altra cosa. Martí Gavarró avançava el Noia a la primera meitat, transformant una falta directa, però el Sant Just capgirava el resultat a la segona amb 2 gols de Pujalte i Coromines. Al final del partit, el company Jaume Boquera conversava amb Carlos Cortijo.
Estem amb Carlos Cortijo després d'aquest partit de Sabadell, no, Carlos?
Bueno, igual desolador no es la palabra. Estamos jodidos, lógicamente, porque siempre queremos ganar. Lógicamente tendremos que mejorar muchas cosas analizando el vídeo y nos sale también mal por el público que ha venido a apoyarnos, pero ha sido un partido que creo que hemos generado muchísimo, que el equipo contrario ha venido a hacer su partido, felicidades, pero ha generado lo justo y necesario y nos han ganado. Pues bueno, sí es verdad que nos ha faltado un poquito de acierto, pero los jugadores han estado hasta el final intentándolo con situaciones muy adversas. Y poco más que decir, que seguimos, es deporte, sabemos la dificultad que tiene todos los partidos a este nivel, por lo tanto, desolado no es la palabra es jodidos, pero con ganas de que llegue el próximo partido.
A bola parada, sí. Se ha fallado bastantes bolas este partido.
Bueno, esto es una circunstancia que influye mucho en el juego. Nosotros tenemos grandes lanzadores. Hoy nos ha dado, no pasa nada, nos ha dado. Confiamos 100% en la calidad de estos jugadores, faltaría. Por lo tanto, sí es cierto que es determinante y hoy ha salido Cruz. Muchas veces suele salir cara y más con los lanzadores especialistas que tenemos.
¿Las tarjetas azules de la primera parte han significado algo?
Bueno, también es circunstancia del juego. Es muy determinante. Tema bola parada, tema power play, el saber aprovecharlo, el saber que, conseguir que no te penalicen cuando estamos en inferioridad, claro que es determinante, y más en un partido tan ajustado en el marcador.
Recuperar las piezas, Humberto Méndez, Iván Morales, y a trabajar, ¿no? Supongo, sí. Hasta principio de liga.
Sí, bueno, no es excusa. Al final muchos equipos están mermados con efectivos, nosotros también. Claro que les esperamos con muchas ganas, con los brazos abiertos, y sobre todo empezar a trabajar, porque también las dificultades que hemos tenido con el tema mío, particularmente el tema de selección, pues tenemos que empezar a trabajar. Está claro que hay jugadorazos, por lo tanto, venga, vamos a con energía positiva, con ganas, y mira, esto ha sido una lástima, pero a seguir.
Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias a ti.
Paraules de Carlos Cortijo, el nou tècnic del Noia Freixenet, un Noia que es prepara ja pel proper compromís, la Supercopa d'Espanya, que jugarà el 5 i 6 d'octubre a Riazor, a la Corunya, i on s'estrenen en semifinals amb el Reus. Noia, a banda, parlem ara del Vilafranca, per això anem directament fins a Ràdio Vilafranca, on saludem l'Eric Guijarro. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia, doncs parlem d'aquest Patí Vilafranca que ja arribava a l'última jornada de la Lliga Catalana, de la fase de grups sense opcions d'avançar a la final a 4, que com bé deies fa uns instants es disputarà aquest mateix cap de setmana al Vendrell i que jugaran Lleida, Calafell, Sant Just i Igualada. El Patí, tot i estar ja sense opcions, tampoc va poder estrenar-se amb la primera victòria d'aquesta pretemporada, que de moment s'està resistint, i a més amb un resultat que no va deixar massa bon gust a l'equip i al cos tècnic. Derrota per 0-3 davant el Vic. Un partit amb moltes errades, moltes errades de l'equip vilafranquí, que van deixant safata aquests 3 gols del Vic. El primer, al minut 11, Uri Vives, que feia el 0-1, i ja a la segona meitat, el 3 de la segona, Roger Font, i un minut després el mateix Roger Font, que feia el tercer. A les acaballes, Joan Vázquez disposava d'un penal que no va poder transformar i ni tan sols fer el gol de l'honor pels de la poliesportiva, que de moment, en els compromisos que porten d'aquesta pretemporada, en els 7 compromisos que porten, no han pogut guanyar cap. Ara queden aquestes 2 setmanes per davant fins al debut a la Lliga el 12 d'octubre, i de fet aquesta setmana l'equip encara té previst un altre partit de preparació davant Alcaldes a la poliesportiva. En aquest cas serà dijous a les 7 de la tarda. Així doncs, un cop repassat el que va donar de si aquest tercer partit de la fase de grups pel Vilafranca, anem a escoltar les sensacions del tècnic Guillem Pérez.
Quan un equip perd, no s'hi jugaven res tots dos equips, però dius, un ha de guanyar, l'altre perd, no? L'entrenador pot treure conclusions d'un partit així?
Sí, moltes, perquè la veritat, jo tinc la sensació que els 3 gols que ens marquen els hi regalem. Són errors individuals que poden passar dins d'una pista, no hi ha pas problema, però nosaltres hem de reaccionar amb això. A nivell defensiu crec que hem estat bé, hem estat correctes. Ofensivament hem estat molt lents, molt imprecisos amb les passades, amb la recepció, i jo crec que si nosaltres volem estar a Hockey Lliga, aquest tipus d'errors no els podem tenir. La meva conclusió és aquesta, que hem de fer un pas endavant, hem de ser molt més valents a l'hora de jugar els uns contra uns, ja sigui amb bola o sense la bola, i crec que avui no ho hem sigut.
Bé, l'equip acaba la Lliga Catalana, ara fins al 12 d'octubre no comença la Lliga. A hores d'ara, com està el teu equip? Com està el Vilafranca?
Jo crec que ens estem adaptant, tenim una càrrega física molt important, a vegades es veuen a la pista molt pesats, estaven evident que carregarem una miqueta més, ja per l'altra baixarà una mica, però ells s'han d'acostumar a que el ritme d'Hockey Lliga és diferent que el que tenien l'any passat i que l'hem d'augmentar, i amb això estem. L'adaptació per ells no està sent fàcil, I hem de fer un pas endavant. Hem de fer un pas endavant perquè els primers 6 dies de competició ja tenim 3 partits i és molt important començar bé, molt.
Abans del dia de Sant Just, 12 d'octubre, el Vilafranca té previst alguns partits? Teniu previst alguns partits amistosos o què fareu?
Sí, sí, jo crec que ara com a mínim farem 2 més, com a mínim, perquè el que ens toca és jugar. Hem de jugar molt, ens hem de conèixer, hem de veure quina és la realitat d'Hockey Lliga, hem d'agafar confiança, perquè al final ens podem quedar amb aquest últim partit o amb l'anterior i el jugador veu que ha perdut, però al final a la pretemporada no és tot guanyar o perdre. Si haguéssim guanyat els partits ens estaríem enganyant, perquè no és tot això, no? Que la temporada és molt llarga, és molt important com comencem, però cal estar preparat per tot i per això estem ara, preparant-nos per tot.
Sort, Guillem.
Moltes gràcies.
Deixem l'hoquei i obrim ja plana futbolística i ho fem amb bones notícies, i és que molt ràpidament el Vilafranca, Eric, s'estrena a la Lliga Elite amb victòria.
Doncs sí, victòria del Futbol Club Vilafranca, la primera jornada de la Lliga Elite, 1-2 al camp de la Pobla de Mafumet, un partit que va començar molt de cara pels de David Vilajoana, que ja als 25 minuts guanyaven per 0-2. Al minut 21, gol en pròpia de Rei, i només 4 minuts després, el segon de Roger Escamilla, que culminava una contra aprofitant una errada d'un defensa, una pilota que es quedava penjada al mig del camp, i davant el porter avançat amb una picadeta magistral, el nou, que es reestrena, millor dit, aquesta temporada amb el Vilafranca, doncs feia aquest segon, ja el segon temps, 2 penals pràcticament consecutius en contra, el primer el va aturar Baró, el segon no el va fallar Arnau Sanz. El dissabte, a les 4:05 de la tarda, segona jornada aquí al Municipal, davant la Rapitenca. De moment, la cosa arrenca bé.
Doncs moltes gràcies, Eric. Que tinguis bona setmana i dilluns ens retrobem aquí.
Doncs que vagi molt bé. Tornem dilluns amb més esports, comentant el que doni de si la nova jornada, amb tots els marcadors de la jornada.
I tant que sí. Estem a punt de tancar aquesta primera hora. Hi ha un parell de minuts d'anuncis, de consells i, de seguida, el butlletí de notícies de les 10.